21 minuts, arribarem a les 6 de la tarda i ens acompanya el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Mira, avui toques un tema que, quan me l'han dit que el proposaves per, per comentar, ja fa dies que li dono voltes, perquè m'agraden aquestes notícies que apareixen un dia, dos dies, i després ja no se'n sap
ja
res
no
més.
Passat, sí.
I avui, quan he vist que tractaves la qüestió, he pensat, mira, m'agrada perquè seguia el fil a la desaparició d'un jugador de rugby que es diu Levi Davis a Barcelona. Recordem que n'hi va haver un que era d'Austràlia que a la sala Apollo va saltar per un lloc que no hauria d'haver saltat i malauradament es va morir. Però en canvi tenim la desaparició d'aquest jugador de rugby de 24 anys que després de perdre la pista al Hard Rock Café de Plaça Catalunya el 29 d'octubre, jo no he llegit res més sobre aquest senyor. I avui el Toni Muñoz, per començar, ens posarà sobre la pista de què se'n sap de la desaparició d'aquest senyor.
Aviam, de moment, òbviament, no se sap res. Està intentant seguir el rastre de quins van ser els últims moviments que va fer Levi Davis, aquest jugador de 24 anys britànic, que va venir doncs, a Barcelona, en principi, perquè havia quedat amb un amic i per passar només unes hores. Ell va marxar, diguéssim, del Regne Unit, simplement amb un amic, per recapacitar. Sembla doncs, que estava en un mal moment personal, també esportiu, no li acaben de sortir bé les coses, estava una mica deprimit, i va dir, doncs, me'n vaig amb una mica a Eivissa, a veure si em recupero. I va deixar aquest amic a Eivissa i va agafar un ferri el dia doncs, que va desaparèixer per venir cap a Barcelona a passar unes hores.
Ell va venir per unes hores.
Per passar un dia. Sembla que havia quedat amb un amic, que ningú sap qui és, per trobar-se amb ell i passar aquí, doncs, no sé, sabem si una nit o dues, o passava, en fi, unes vacances breus a Barcelona.
Un break.
Sí, i de fet, quan estava al ferri, marxant des d'Eivissa fins a Barcelona, va enviar dos vídeos. Un a l'amic que havia deixat a Eivissa, dient-li quines ganes de veure Barcelona, i estic bé i tal, i també a la seva mare, en què també va enviar un vídeo dient estic bé, ara vaig cap a Barcelona, tot això és molt maco, tinc moltes ganes de veure aquesta ciutat. Clar, això doncs en principi seria aniria en contra d'aquesta tesi doncs que volia desaparèixer voluntàriament.
Ah, que la tesi és que volia desaparèixer voluntàriament.
Clar, aquí aquí hi ha diverses hipòtesis, no? Una, doncs que hagi desaparegut de forma involuntària, que hagi tingut alguna mena d'accident o que algú l'hagi matat o l'hagi assassinat, o l'altra, doncs que ell s'hagi tret la vida perquè estava deprimit i no volia seguir vivint. Aquestes són les tres hipòtesis que hi ha sobre la taula. L'altra és que ell hagi volgut marxar voluntàriament i estigui viu i no hagi donat senyals de vida. Cosa poc probable, sincerament, perquè també crec que a aquestes altures de la pel·lícula doncs hem de parlar clar. És poc probable, perquè una persona doncs, que porta un mes desapareguda sense donar cap mena de senyal de vida és molt poc probable en els dies i en els temps en què corren, en què qualsevol doncs, et pot veure, et pot fer una foto, et pot reconèixer, o fins i tot tu necessites treure diners...
Clar, és el que anava a dir, el rastre que deixes a través dels caixers, o si es traien metàl·lic, o si no, el rastre amb diferents càmeres d'aquestes
de videovigilància.
Que l'última imatge que hi ha, o l'última referència, és que estava al Hard Rock Café, no?
Sí, ell va anar al Hard Rock Café i també al Old Irish Pub, que està a la Rambla.
Ah, sí.
Allà és l'últim fotograma, l'última imatge que capten les càmeres de videovigilància. Ell va amb una motxilla. El seu amic va explicar que va marxar a Barcelona, atenció, amb una motxilla i 30 euros, només. I aquella nit, se'l veu, l'última imatge que es té d'ell, és sortint del Old Irish Pub de la Rambla de Barcelona, amb aquesta motxilla, i a partir d'aquí se li perd completament el rastre.
I va sol.
A partir d'aquí, ara els Mossos d'Esquadra el que han demanat és a un jutge l'autorització per poder triangular la localització del seu telèfon mòbil, és a dir, saber en quin punt o quin va ser el camí que va seguir un cop va abandonar aquest Old Irish Pub per saber quin va ser exactament el recorregut que va seguir a partir de la senyal del seu telèfon. El jutge li ha concedit aquesta autorització als Mossos i aquesta setmana crec doncs, que tindran el resultat d'aquest informe.
Escolta, el que no sabia, que ara ens explicaràs, és que aquest jugador britànic de rugby, el Levi Davis, era conegut, era popular al Regne Unit perquè també tenia una carrera incipient de cantant.
Sí, ell va participar a X Factor, que de fet crec que vam sentir un dia una de les cançons que va sortir a cantar doncs, amb dos companys més de...
Per tant, tenia una certa popularitat.
Sí, van quedar cinquens en aquest programa de televisió. Després havia participat en un altre també de Celebrities, però ell, diguéssim, intentava compaginar les dues vides, no? Una vida esportiva, una carrera esportiva, doncs, que va arribar a jugar, doncs, a la primera divisió d'Anglaterra, de rugby, el 2019, era internacional sub-18, vull dir que era un jugador de rugby bastant prometedor.
Se m'ha anat volant l'estilografia, sí. No, se m'ha trebat amb l'espuma del micròfon i han sortit volant. Sí, endavant, és que em demanava a la Lujas que poséssim l'actuació del... Que el vàrem escoltar, és aquest que esteu escoltant.
Exacte. Però, clar, per una banda, doncs, la seva carrera esportiva no acabava de despuntar i ara ja jugava a la quarta divisió anglesa. A part, s'havia trencat els lligaments i també, doncs, estava lesionat i no podia reprendre, diguéssim, la seva carrera. Tot això l'havia, doncs, en fi, estava deprimit els últims temps i s'havia vist abocat al món de addiccions d'alcohol, drogues, i sembla ser que en els últims temps, això és el que va declarar la seva mare, que va venir a Barcelona per prestar declaració davant dels Mossos d'Esquadra, que deia, doncs, que havia tingut enfrontaments i conflictes amb diversos traficants de droga que li reclamaven diners, i ell, doncs, havia acabat demanant diners a algun dels seus amics per pagar aquests deutes amb les drogues. Per tant, ens trobem en una situació, amb un còctel,
bueno,
una mica explosiu.
Bueno, i un últim apunt que ens has explicat abans de... quan preparàvem el guió, i és que Levi fins i tot va penjar una foto del seu primer nu integral al compte d'OnlyFans,
sí,
per també guanyar uns diners.
Clar, ara ja, als últims temps, de fet és el dia abans que desaparegui, ell decideix ja penjar una foto d'un nu integral per intentar aconseguir diners, perquè, com dèiem, la seva carrera esportiva, doncs, no estava funcionant, la seva carrera musical tampoc acabava de despuntar, i ara, doncs, estava intentant obtenir ingressos, també, suposem, doncs, per pagar els deutes amb aquests traficants que li reclamaven aquests diners. Per tant, clar, ens trobem davant una situació d'un còctel explosiu.
Que... Bueno, ja sabem més coses de la notícia de la desaparició d'aquest jugador de rugby, perquè fins ara només teníem aquest titular, no? Sí. Ha desaparegut un jugador de rugby a Barcelona, Levi Davis. Clar,
I un altre detall important, i és que la setmana passada la policia portuària del port de Barcelona va trobar el passaport de Levi Davis. No sabem exactament a on, de fet, Aranda, el jutge vol escoltar la gent que va trobar aquell passaport, o si algú li va portar, perquè l'havia trobat, no sabem si alguna...
Estrany.
Sí, però va aparèixer el passaport de Levi Davis. Per tant, ara
el
aquest
port.
Noi, al port de Barcelona. Per tant, a partir d'aquí, entenem, doncs, que seguiran el rastre. Aviam, està clar que no pinta bé la història, el desenllaç d'aquesta història.
No, està clar. Però, bueno, almenys avui hem posat una mica més de llum.
Sí, sí, no? El que sabem són aquestes coses, no? I ara, doncs, els Mossos d'Esquadra se'ls hi obre, doncs, aquest nou horitzó a partir, doncs, de la geolocalització del seu telèfon mòbil per intentar esbrinar què és el que li ha passat, si és que li ha passat alguna cosa, a aquest jugador de 24 anys de rugbi.
Anem a canviar de qüestió. Parlem ara de la trama d'advocats i notaris que estafaven a gent gran per quedar-se als seus pisos. Perquè avui ens portes la història del Joaquim Vives, un senyor de 80 anys amb una malaltia mental que va morir sense poder recuperar el seu pis.
Sí, us poso una mica en antecedents. Fa un parell de setmanes vam parlar d'aquesta trama d'advocats i d'un notari, doncs, que es dedicaven sobretot a enganyar gent gran que tenia pocs coneixements financers. Els oferien allò que alguna vegada hem parlat aquí, d'una hipoteca inversa o una renda vitalícia, no? Allò que tu cedies al teu pis, podies seguir-t'hi vivint, però a canvi et donaven una renda mensual i quan et mories, doncs, el
que estava
la propietat es quedava en el pis, no? Doncs aquesta gent el que feien, et venien primer això, però no era real, sinó que t'enganyaven i al final et fotien al pis i et fotien fora de casa. Això va passar amb un centenar de casos, és a dir, 100 famílies els hi van estafar. I ara, després de 7 anys, el cas ha arribat a judici, que no sabem encara quan se celebrarà, però ha sigut una investigació molt, molt complicada perquè realment era un entramat molt complicat. Hi havia moltíssimes empreses pel mig que creaven aquests estafadors, hi havia molta gent i moltes persones interposades, i finalment el que sabem en els escrits d'acusació és que la Fiscalia demana 20 anys de presó per al principal líder de la trama, que es deia Francisco Comitre, que és un advocat, que era model, sí, i que s'havia consorciat, doncs, amb un altre notari de la Diagonal de Barcelona, que es diu Enrique Peña, i amb un altre estafador que recordaràs que es diu Artur Sagarra, que és un senyor tot tatuat que van condemnar a mort a Tailàndia per la mort d'un altre català. Doncs aquesta persona també forma part d'aquesta estafa, malgrat que no
s'ha... Aquest està a la presó ara.
Està a la presó a Tailàndia, el van condemnar...
Bueno, perquè va esquarterar, si no recordo malament, i llançar a l'aigua
amb
un empresari català que havia estafat. Mira si me'n recordo, perquè és d'aquests casos que em van impactar.
Doncs efectivament, aquest
també està ell.
Estaria també en aquesta trama, malgrat que el jutge ha considerat que es troba en parador desconegut. Tothom sap que està a Tailàndia.
Ha estat a Tailàndia.
Ja, però com que no s'ha personat, no l'han pogut detenir, diuen que no saben on està.
Potser el jutge no sap ni on està Tailàndia, perquè, clar, és que és així de clar.
Bueno, oficialment clar, si no sap on està.
Està a Tailàndia, empresonat, i diu que no sap on està.
Oficialment diu que no, està en parador desconegut.
De la justícia, no, que l'entengui.
Bueno. Sí, doncs aquesta trama que estafava aquests avis, doncs sí. Avui us posem un cas concret, que és el del Joaquim Vives, que és un senyor doncs, que tenia una malaltia mental, tenia un trastorn de personalitat i que va contractar aquesta renda vitalícia, va parlar amb aquesta gent pensant-se que eren gent seriosa.
Bueno, és que quan arribes a segons quina edat, quina sortida tens en moltes ocasions? Clar. Doncs fer aquesta renda...
hipoteca inversa.
Hipoteca inversa. Que és la de... El pis el queden ells,
ja,
però
no
mentre
tinc el pis en propietat, però em pagueu unes rendes més, mentre visc.
Exacte.
Doncs aquest senyor el que va fer és això, va fer això, i a canvi li pagaven 250 euros cada mes. Va rebre 6.000 euros, és a dir, li van pagar durant el primer any, però a partir d'aquí ja no va rebre ni un euro. Ni un euro va rebre. Aleshores, aquest senyor doncs, va parlar amb aquesta gent i va dir, escolta, com pot ser que no m'esteu pagant? I què van fer? Doncs va dir, perdona, Joaquim, doncs ara ho arreglem. Van tornar a anar a la notaria de l'Avinguda Diagonal d'aquest Enrique Peña i allà li van fer signar dos papers. Un poder en què donaven, diguéssim, tota, en fi, la capacitat per operar als estafadors, és a dir, aquest senyor no sabia què firmava, doncs va dir, us dono el poder sobre el meu patrimoni
als
estafadors, i també un altre document on és, que es deia d'alliberament del deute. Què vol dir? Doncs que jo no us dec res. És a dir, que
li van fer signar dos documents. Sí, sí. Alliberament del deute.
Exacte.
I tots els poders amb els estafadors.
Exacte. Què van fer els estafadors quan van rebre aquests... quan li van fer signar aquests documents? Van vendre el seu pis. I li van vendre aquí, a un altre testaferro. Un també que estava consorciat per allà. Li venen aquest pis, aquest senyor falsifiquen tota la documentació, li donen la hipoteca, compren el pis, els estafadors rebren els diners de la hipoteca, marxen, s'esfumen, i aleshores queda aquest testaferro que deixa de pagar la hipoteca perquè no té ni un euro, i tenim el Joaquim que segueix vivint, no rep aquesta renda vitalícia, tenim aquest testaferro que no paga la hipoteca, i que, per tant, el Joaquim ara, en aquell moment, el que li passava és que li volien prendre el pis, perquè, clar, aquell pis ja no era seu,
clar.
I ja era d'aquell senyor que havia signat una hipoteca, però que no pagava, i, per tant, li havien d'embargar aquest pis. Clar. Aleshores, el Joaquim doncs, estava en una situació desesperada. Això va ser l'any 2014 i ell li van fer un reportatge a TV3 que s'explicava d'aquesta manera.
Però jo no he fet cap compraventa. Jo he firmat un paper en blanc per retrasar el judici. I resulta que m'han fet una altra cosa. M'han fet deixar de cobrar, deixar de pagar. Ja he fet una donació del pis. Una silla del pis, o sigui que estic allà amb un peu al carrer. He fet la compraventa, però fins que sigui mort. Aleshores se queda en el pis. Però de moment jo estic amb angúnia perquè estic amb un peu al carrer.
Clar, aquest senyor, clar, que tenia aquesta malaltia mental, que era una persona amb discapacitat, que va confiar en aquesta gent, doncs simplement es van quedar al seu pis. I et diré una altra cosa. És a dir, a hores d'ara, com que no s'ha celebrat el judici, la família... que serien els hereus del Joaquim, no han recuperat aquest pis. No és seu.
Clar, perquè aquest pis clar, és ja del qui se'l va quedar en el seu moment,
exacte.
No?
Exacte. Doncs clar, ara el que s'ha de fer en aquest procediment...
Però el que se'l va quedar va pagar.
El que se'l va quedar no va pagar. Simplement estava com embargat per la justícia.
Però la documentació i tot el que es va signar era fraudulent. Com pot ser que se li doni validesa?
Clar, però això es demostrarà i es certificarà un cop s'hagi jutjat. És a dir, ara tothom sospita o se sap que és una documentació fraudulenta, però fins que no es dicti sentència, no serà fraudulenta de veritat, i per tant no es podrà retornar,
ara,
diguéssim, la propietat.
Ara molt fill de...
Sí, sí. Miserable, o sigui...
Bueno, hauries de...
Sí. Cabron, sí, cabron.
Bueno, cabron no, jo ja vaig
més
a
gros,
de la gran...
Més gros l'insult, és sí, que sí. És increïble. Que
no, això amb 100 famílies?
Sí, 128.
Persones grans.
Clar, què ha passat? Hi ha hagut gent que després va comprar, famílies normals, que van comprar aquest pis de bona fe a persones que eren testaferros o simplement que havien operat, que eren gent de la trama i que ara, clar, ara doncs s'arrisquen a que el seu pis sigui retornat als... legítims propietaris.
Clar, i la compraventa sigui invalidada.
Clar,
i aquests sí que van pagar.
Aquests sí que van pagar religiosament. Clar, vull dir que hi ha un autèntic merder i un embolic judicial doncs, tremendo. No? Què va fer el Joaquim? Doncs a través de serveis socials el van derivar a una entitat de Girona que es diu Suport Girona, que ajuda a persones doncs, que són víctimes d'estafes o d'abusos per part doncs, de l'administració o d'altres persones. I avui hem parlat amb el seu director, que és el Josep Maria Soler, que ens ha explicat precisament el cas del Joaquim i com ells van ser doncs, qui van aconseguir al final estirar del fil i posar sobre avís als Mossos d'Esquadra que esbrinessin o investiguessin què és el que estava passant, no només amb aquest cas, sinó amb altres, perquè veien coses molt estranyes. I clar, ell explica una cosa i és que diu, el Joaquim va presentar una querella, però què passa? Com que era una persona amb una malaltia mental que s'expressava amb certa dificultat, doncs no li van fer ni cas.
Aconsegueix, primer, un suport d'advocat d'ofici per presentar una querella, val? Resultat, senyor estrafolari que parla raro, que no tenim ganes d'entendre'l, que saps què? Arxiu. Quan tu et mires aquella querella i s'explicava tot molt bé, i era bastant evident. Només que els jutjats d'instrucció de Blanes haguessin tingut una mica d'esma d'escoltar el senyor i d'estirar del fil, jo estic convençut que haguessin pogut fer alguna cosa.
Però clar, amb el Josep Maria Soler, que és el director d'aquesta entitat, Suport Girona, doncs clar, al final li arriba aquest cas, comença a mirar i diu, però és que aquí no es tracta només d'una estafa, es tracta d'una estafa molt elaborada, molt sofisticada, hi ha molts papers, molta gent involucrada, hi havia moltes empreses. Ell es va adonar doncs, que les empreses es creaven a una data i al poc temps es tancaven i se'n creaven unes de noves. Vull dir, tot això era per anar amagant realment qui hi havia al darrere d'aquesta estafa. I tot això, doncs, al final, va ser quan el Josep Maria doncs, va anar als Mossos i va dir, escolta, aquí hi ha una cosa, una estafa molt grossa.
Tinc la sort, no?, que som molta gent. Avui ja són 115 treballadors a Suport Girona. Però, bueno, comencem a estirar ja del fil i comences a demanar, doncs, els assentaments del registre i comences a demanar a les notaries les còpies dels documents teòricament allà que figuren allà com a avaladors d'aquelles anotacions del registre i et comencen a sortir noms i llavors jo em dono compte que això no és casual, que no és que un dia una empresa de finançament de vitalicis i coses d'aquestes se li podies passar per allà, sinó que hi ha més coses.
Escolta, i l'advocat Francisco Comitre, a tot això, clar, està a totes les salses, perquè ara està sent jutjat aquests dies per un altre cas relacionat amb una trama de tràfic de drogues. Què ens pots explicar sobre aquest cas?
Doncs clar, Francisco Comitre era aquest que era model, que era advocat, que tenia una gran presència, no? I clar, aquesta posada en escena doncs, que feien impressionava els clients, no? Ell se'l considera el líder de la trama. Com dèiem, la fiscalia li demana 20 anys de presó pel cas dels avis estafats. Però és que, a més, ara s'asseu al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona. Bé, no és realment a l'Audiència, ho fan a la Ciutat de la Justícia, perquè allà hi ha molt més espai, perquè es jutja fins a 46 persones per tràfic de drogues. Tot això va haver-hi una operació el novembre del 2019, una operació en què jo vaig anar in situ, al barri de Sant Roc de Badalona, en què es buscava desarticular l'organització criminal de tràfic de drogues que liderava el tio José. Val? Un clan doncs, sí. Bastant hegemònic al barri de Sant Roc. Es van detenir una quarantena llarga de persones, entre ells el tio José, que encara està a la presó. Però què pinta Francisco Comitre en aquesta trama? Doncs la seva dona, la seva nòvia, una senyora que es diu Melania Cabello, com ha publicat aquest cap de setmana el Jesús García...
La nòvia d'aquí, del Comitre o del tio José?
Del Comitre. Del Comitre. Doncs aquesta noia sembla que es dedicava, treballava per l'organització del tio José en uns baixos de Sant Roc, i el que feien era acumular i guardar els diners. És a dir, feien allò... Saps com a les pel·lis de Narcos, doncs, que sí. Posen els diners en unes sí. Bosses de plàstic i després les posen al buit?
Sí.
Doncs això és el que feien els...
Bueno, els Arc, per exemple, les senyors Arc, les van ajuntant i al final fan pràcticament un edifici amb tota la pasta que van guanyant.
Doncs això és el que feien...
Això feia la dona del Comitre.
Exacte. Allà al soterrani d'un dels pisos de... d'aquest, en fi, de Sant Roc.
Sí, sí, sí,
i també doncs, es dedicava també a distribuir la droga, la cocaïna, no?, per diverses parts de Catalunya. Quan comença a sortir amb el Francisco Comitre, que és aquest advocat, que ja ha estat aleshores imputat per aquesta causa...
Ara és allò de dis los cria i os se junten. Sí,
sí. Doncs aquest... aleshores decideixen repartir la droga junts i la reparteixen i distribueixen la cocaïna. Però arriba un moment que decideixen, suposadament, segons la fiscalia, Francisco Comitre i la seva dona robar una part de la droga que manipulen i que distribueixen del tio José, quedar-se-la a ells i revendre-la a ells. I d'aquesta manera doncs, feien ells el negoci. Al final doncs, van ser detinguts en el marc d'aquesta operació.
Però el tio José ho va saber o
ho
no?
Ho va saber, ho va saber. Ui, pues, ho va saber.
Poca broma amb el
tio José. Broma, poca broma. I
perquè
al final...
La sèrie és aquesta dos arcs, saps?
Sí, sí. No, es va arriscar.
Hi ha molt, saps, que després acaba surant per, no sé... pel port de Barcelona, per exemple.
Sí, sí. Doncs es va arriscar i finalment doncs, el van detenir en la desarticulació, diguéssim, de la mateixa trama que liderava el tio José.
A casa ara, seva... Perdona, ara aquest judici, per tant, hi està el comitre, aquest advocat també de les estafes, sí. I la dona, que és la que anava...
Sí, sí.
I els hi demanen... Envasant el buit els diners.
I els hi demanen 16 anys de presó.
I podria anar a la mateixa presó on està el tio José? Ell?
Sí, poder.
El comitre?
Poder.
T'imagina que coincideix ara allà dintre?
Sí, poder.
Bueno, els tres. El tio José, ell i la dona.
Això perquè... passa a les pel·lícules.
Però presons mixtes no n'hi ha, no?
Sí, sí que n'hi ha. El que passa que estan en mòduls diferents.
Però dic que la parella no es veuria.
Es podrien veure en activitats conjuntes. A vegades fan ball... Fan ball, fan anglès, fan literatura. A vegades sí que són conjuntes, aquestes activitats.
Sí, sí, és el que diu la Cailà, eh? Trobar-te amb el tio José... Perquè el tio José també està...
Està a la presó.
Està a la presó, però està acusat i està al judici. S'ha de dir que el Francisco Comitre l'han dispensat d'anar al judici perquè és molt llarg i li han dit, bueno, com que estàs en llibertat, pots venir...
Com en llibertat?
Està en llibertat, el van detenir, però el van deixar en llibertat.
Després de tot això que t'has explicat...
Sí, i et diré una altra cosa, ja has seguit exercint d'advocat.
No m'ho puc creure. Però una persona que està... Un advocat que està acusat... encara que no hagi estat jutjat, però està acusat de delictes greus com aquests, no li retiren la llicència per poder exercir?
No. Això ho ha de demanar, en fi, el Col·legi d'Advocats. Se sap, doncs, que va haver-hi molt de debat. I al final...
I el Col·legi d'Advocats ho permet?
En principi, sí.
Però... Realment, aquest país... És,
s'ha de dir que el Col·legi de Notaris, amb l'altre notari, sí que van aconseguir la suspensió d'aquest notari, que ha deixat d'exercir des de l'any 2015... I ha estat el primer notari de la història d'Espanya doncs, que ha estat suspès en l'exercici de les seves funcions.
Però és que el Col·legi de Notaris aquí ha obrat bé. El que ha obrat malament és el Col·legi d'Advocats.
Sí, realment... en un primer moment s'ha de dir doncs, que...
Amb quines garanties estàs amb aquest advocat?
Es va optar per, en fi, perquè tenia el dret a la seva presumpció d'innocència. Aquest senyor doncs, encara no ha estat jutjat, no? No l'han jutjat, li demanen ara aquestes altes penes.
Sí, però un polític, per exemple, segons quins partits polítics, quan hi ha un...
La Laura Borràs!
Per exemple,
la Laura Borràs.
Vull dir que hi ha casos que vull dir, en altres àmbits, que quan hi ha una sospita sobre un cas concret, en moltes ocasions aquella persona queda, ni que sigui, apartada per exercir segons quin tipus...
Podria ser apartada temporalment fins
exacte,
que se'l jutgi,
fins
no?
Fins que se'l jutgi, no ho sé. Doncs no.
No ha estat així. No.
Bueno, ens has deixat aquí, escolta. Boca...
Sí, no, i de fet, segueix exercint d'advocat d'ofici. Vull dir que si algun dia algú té un problema i tal,
home,
doncs pot ser que se'l trobi.
De Martingales és un expert, clar. Perquè ha estat juez y parte, no, seria la conclusió. Molt bé, Toni, doncs escolta, amb aquest impacte que ens has deixat, recollirem, saps?